Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ahir vam saber que a Pals ja s'han votat quins són els dos projectes que han escollit els vilatans perquè es financin mitjançant una partida a aquest efecte. A la votació final hi han concorregut 136 persones, un 6,4% de la població major de 16 anys que té el municipi. A Torroella, 800 persones, gairebé un 10%, han decidit millorar l'accessibilitat de les voreres. A Platja d'Aro, poc més d'un centenar decidien des de canvis de noms d'espais emblemàtics fins a canvis d'usos d'altres espais del poble. 600 veïns de Palamós van decidir sobre una partida de 235.000 euros i 403 persones ho van fer sobre una partida de 50.000 a Calonja. Des d'aquest programa, sempre hem valorat com a positiva qualsevol iniciativa que empoderi els ciutadans, però sempre hem demanat que aquest empoderament vagi més enllà de partides concretes i s'estengui a decisions que afectin a l'estructura del pressupost, a plans urbanístics o a modificacions dels mateixos plans, o, en definitiva, aspectes que vagin al moll de l'os de la vida del poble. Tanmateix, vist el resultat, crec que l'exigència als polítics també comporta exigència als ciutadans. I bo i entenent que són les primeres experiències de gestió compartida entre governants i governats, ens hem d'exigir a nosaltres mateixos ser molt més actius en aquest tipus de processos. Que la participació en aquests processos es mogui al voltant del 10%, en molts casos comptant amb vot telemàtic, ens revela dues coses. 1. Els ciutadans estem encara massa lluny del centre de decisió d'aquelles coses que ens afecten i, per tant, hem d'aprofitar molt més processos com aquests. I 2. Els responsables polítics han de transmetre molt més i, sobretot, molt millor la necessitat que la ciutadania s'hi impliqui. Als primers ens falta molt aprenentatge democràtic i als segons els falta comunicar-se més i, sobretot, millor amb la ciutadania. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I just començar, com sempre, fem un repàs a la previsió del temps, Martí Seguer.
Bon dia, Miquel. Avui una jornada amb cel serè i plenament assolellada. Mar amb marejol i temperatures contrastades entre primera hora del matí i al migdia. De mínima tindrem un grau negatiu, mentre que de màxima arribarem als 17 graus. Els propers dies es presenten força avorrits meteorològicament parlant, ja que almenys fins dilluns tindrem dies assolellats i només trencat per alguns núvols dispersos.
Doncs vinga, dies avorrits meteorològicament parlant, dies distrets que ens esperen i que ens esperen dies distrets, vaja, perquè com sempre aniran passant coses que us anirem explicant a través d'aquest programa. Coses com les d'avui, que repassem en forma de titulars amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret.
Soraya Sáez de Santa Maria protagonitzarà les jornades econòmiques de Sagaró en absència del govern. La vicepresidenta de l'executiu espanyol intervindrà en la inauguració el 24 de novembre. L'endemà hi serà el titular d'Economia, Luis de Guindos. L'any passat el protagonisme va ser de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras.
Llum verda d'urbanisme al Parc d'Aventura de la Fosca. Segons ha pogut saber Ràdio Capital, l'ENS ha donat el seu vistiplau al projecte després que el juny demanés algunes modificacions. L'Ajuntament va esmenar-lo fa 2 mesos amb l'objectiu d'aconseguir l'aprovació final.
Vins i Licors Grau inaugura la nova ampliació de les seves instal·lacions. La reconeguda empresa de Palafrugell ha ampliat la capacitat de la sala auditori per a 100 persones. A més, hi ha 500 metres quadrats més de vinoteca i 1.200 més de magatzem.
Els pressupostos de Begur pel 2018 inclouen una ampliació del servei de recollida selectiva de residus porta a porta. La idea és que arribi a cobrir un 85% del municipi. El consistori preveu una campanya específica per informar a les segones residències.
La ballada musical d'On Colliga a Palafrugell recull prop de 3.000 euros. L'espectacle titulat Aquest any sí, celebrat diumenge, és la quarta edició d'aquesta iniciativa. Els diners permetran finançar serveis per a malalts de càncer de les comarques gironines.
Llum verda, el giratori territori d'Aigua Blava. Es construirà una rotonda a la intersecció de la carretera d'Aigua Blava amb la que va de Begur a Esclanyà. Tindrà un cost de 270.000 euros.
El Museu Dalí de Figueres mostra per primer cop figura de perfil. És un retrat de la germana del pintor, Anna Maria, del 1925, quan Dalí era desconegut. Ha estat des de llavors en mans privades fins que la Fundació el va adquirir en subhasta fa uns mesos per 2 milions d'euros.
El tècnic bisbalenc Pau Campo serà el nou entrenador de la selecció catalana femenina d'handbol. De moment li fan contracte per una temporada. Campos té una llarga experiència i destaca especialment la seva tasca durant anys a Bordils.
I avui, en aquest supermatí d'avui, dijous, entrevistarem en Joaquim Boades, que és l'advocat de Can Moni, al bar de Palamós, que ha de pagar 12.000 euros per haver superat els límits de soroll. Es tracta d'una de les multes més grans posades a Catalunya en aquest assumpte. Són les 8 del matí i 6 minuts. Comencem i ho fem parlant d'urbanisme. Perquè la Comissió d'Urbanisme de Girona ha aprovat el pla urbanístic del Parc d'Aventura de la Fosca que promou Surf Bassum. Segons us avança Ràdio Capital en exclusiva, aquest organisme de la Generalitat finalment ha donat el vistiplau a aquest projecte després que el juny demanés que es fessin algunes modificacions. David Parreño.
La comissió va acordar suspendre el pla especial del parc a l'espera que es demostrés que no hi havia alternatives en terrenys de menor protecció. A més, demanava que es respectés al màxim la massa boscosa de la zona. El consistori va haver de tornar a aprovar el text fa 2 mesos amb algunes esmenes perquè ara sí pogués tenir el vistiplau de la Generalitat. El Parc d'Aventura de la Fosca serà un equipament amb circuits aeris, amb tirolines i cordes damunt dels arbres d'un bosc del costat del Camping Kings. Els circuits seran de diferents nivells i dificultats i n'hi haurà d'infantils i per adults. També es preveu una zona de bar i àrea de pícnic. Els impediments inicials de la Comissió d'Urbanisme ha fet endarrerir els plans dels promotors, que inicialment volien posar en marxa el projecte aquest passat estiu.
I més històries per explicar-vos. El Partit Demòcrata de Sant Feliu de Guíxols ha demanat a Esquerra Republicana que trenqui el seu pacte amb el Partit Socialista de Catalunya després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Els demòcrates demanen als republicans ganxons que s'emmirallin en els casos d'altres municipis on han trencat pactes amb el PSC. Però, Dani Cortés, com podria afectar un trencament del pacte a l'Ajuntament de Sant Feliu?
Doncs l'actual consistori de Sant Feliu neix d'un pacte entre Tots per Sant Feliu, Esquerra Republicana i el PSC. El primer té 6 regidors i l'alcaldia, i Esquerra Republicana i el PSC en tenen 3 cadascun. No es tracta, doncs, del cas que Esquerra Republicana hagi de fer caure un alcalde del PSC, sinó que, segons el PDeCAT, no hauria de formar part d'un govern amb els socialistes. Dolors Ligero, portaveu demòcrata al consistori, proposa 2 opcions en declaracions a Ràdio Capital.
Hi ha poblacions on, bueno, doncs Esquerra ha abandonat el pacte o bé s'ha trencat i han fet marxar el PSC. Això ho han de decidir entre ells.
Creu, però, que el trencament no s'acabarà duent a terme.
I encara a Sant Feliu, el regidor de Guíxols des del carrer, Jordi Lloberes, va anunciar a principis de setmana que deixava de militar procés constituent. Ho feia per l'apropament de la formació de la monja Teresa Forcades a la CUP. De fet, l'Assemblea de Procés Constituent havia decidit fer una coalició amb els copaires, però hi ha una novetat, perquè s'ha sabut que Procés Constituent finalment no anirà a les llistes dels anticapitalistes. I segons ha pogut saber Ràdio Capital, això no fa reconsiderar la decisió de Lloberes d'abandonar la militància del partit. 8 del matí i 9 minuts... Conseqüències de l'article 155. Les jornades econòmiques de S'Agaró dels dies 24 i 25 de novembre tindran una protagonista clara i diferent, la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría.
Ella és la màxima responsable de governar Catalunya després de l'aplicació de l'article 155. Amb el govern de la Generalitat a l'exili o a la presó, la vicepresidenta intervindrà durant la sessió inaugural. També parlarà el ministre d'Economia, Luis de Guindos, que clausurarà les jornades el dia 25 a la tarda. L'any passat, la trobada va comptar amb la presència del president Carles Puigdemont i del vicepresident Oriol Junqueras. Ara tots dos es troben destituïts per l'article 155 i són a Brussel·les i al centre penitenciari d'Estremera, respectivament. Entre els ponents d'aquest any hi ha el líder del Partit Socialista, Miquel Iceta, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, i el president de la Cambra de Comerç d'Espanya i també de Freixenet, Josep Lluís Bonet.
Més temes al supermatí d'avui. Una trentena de representants d'entitats de la Bisbal es van trobar aquest dissabte per participar en la primera jornada participativa per elaborar un pla d'acció social, David Parreño.
Una diagnosi prèvia encarregada per l'Ajuntament ja va detectar hostilitat cap als nouvinguts, com explica la regidora d'Acció Social, Maite Bravo.
Feia entendre que havíem de continuar treballant perquè, bueno, encara que no podem parlar d'una situació de xenofòbia obertament hostil, sí que va sortir que hi havia una fredor, una hostilitat encoberta envers, bueno, persones d'origen divers que nosaltres entenem que són ciutadans de ple dret de la Bisbal.
Les aportacions de les entitats de la Bisbal van girar entorn a temes com la infantesa, el gènere i la gent gran. Els participants van poder explicar les seves experiències.
Es va fer un anàlisi de les problemàtiques socials que es perceben a l'àmbit, bueno, més proper a qualsevol persona. És a dir, cada persona des de la seva experiència quines situacions de problemes socials havia percebut.
L'Ajuntament vol dissenyar diverses accions per neutralitzar dinàmiques negatives. El proper 2 de desembre organitzaran una segona jornada participativa oberta al públic, que comptarà amb ponents com l'emprenedor Mohamed El Amrani i el pedagog Xavier Besalú. És un pla que involucra diferents carteres de l'Ajuntament per fer front al racisme en diferents àmbits del dia a dia, com a l'escola. De fet, diversos joves de la Bisbal ja han participat aquest any en un rap contra el racisme i a favor d'una actitud inclusiva. L'Ajuntament preveu enllestir aquest pla a principis de l'any vinent.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes.
En
tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Radio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
3 minuts i un quart de 9 del matí. A Begur, els pressupostos de l'any 2018 contemplen una ampliació del servei de recollida selectiva de residus porta a porta a Pedro Ruiz.
El passat 1 de febrer, el municipi de Begur va posar en funcionament un servei de recollida selectiva de residus porta a porta, que es du a terme 4 dies a la setmana i que fins ara cobria el nucli urbà de Begur i Esclanyà, Sant Fontança, Les Arenes, Sarroda, Son Moles, Residencial Begur, Mas Domingo, Les Argiles, Font Martina i Parc de Son Ric. L'executiu begurenc fa una valoració molt positiva dels resultats que està donant el servei i per això s'ha aprovat una partida pressupostària per a l'exercici 2018 que ampliï la cobertura del porta a porta a pràcticament la totalitat del poble, concretament un 85% davant la impossibilitat d'accés en alguns carrers. En declaracions a Ràdio Capital, Joan Loureiro, alcalde de Begur, ha destacat els avantatges que comporta aquest nou servei, com la potenciació del reciclatge i una major presa de consciència de la importància d'aquest, així com en termes econòmics.
A nivell econòmic no només ha estat un estalvi pel que fa al cànon, de càstig que l'Agència Catalana de Residus volia implantar, ens l'hem estalviat en aquest sentit, aproximadament són 70.000 euros.
El batlle per Esquerra Republicana també ha explicat a l'emissora que està previst que se celebrin reunions informatives i que se reparteixin díptics als habitants per tal d'aprofundir la informació d'aquest servei. En les reunions també es consensuarà els dies que es farà. Loureiro ha fet èmfasi en la necessitat d'establir una cooperació amb les immobiliàries amb l'objectiu de poder comunicar als que tenen segona residència a Begú com funcionarà aquest sistema.
I no marxem, no marxem de Begú. Perquè tira endavant un projecte de construcció d'un giratori a la zona de l'accés que va cap a Aiguablava.
Llum verda al projecte de construcció d'una rotonda a la intersecció de la carretera que connecta Aiguablava amb la carretera de Begú i Esclanyà. La Diputació de Girona, que té firmat un conveni amb l'Ajuntament de Begú, assumirà el cost de l'obra, que ascendeix als 270.000 euros. D'altra banda, el consistori begurenc incorporarà un vial que permeti l'accés a l'urbanització residencial Begú i al supermercat Judofi. La inversió que la sufraga l'Ajuntament arriba als 100.000 euros. L'alcalde de Begú, Joan Loureiro, ha valorat a Ràdio Capital la necessitat d'aquesta obra.
Estem parlant d'una cruïlla de carreteres, que era un punt negre a les comarques de Girona, era un punt negre en quant a accidents, perquè era molt problemàtica, i per tant, doncs, nosaltres pensem que amb aquesta solució d'aquesta rotonda s'eliminarà aquest punt negre i, per tant, la seguretat de tots els que passin per aquí està pràcticament assegurada.
I de Begú saltem a Santa Cristina d'Aro. I ho fem per explicar-vos que quatre empreses aspiren a redactar la revisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del poble. L'Ajuntament ha obert un concurs obert amb l'objectiu de donar sortida a les zones industrials o d'activitat econòmica, Dani.
Les empreses que aspiren a ser escollides són de Girona i de Barcelona. El concurs de revisió del plantejament cristinenc té un pressupost de licitació de més de 300.000 euros i un termini d'execució de 3 anys.
Ahir al matí es va reunir la comissió d'experts presidida pel cap de Servei Territorial d'Urbanisme de Girona, Jordi Domènech.
Els integrants són Josep Maria de Solà Morales, arquitecte del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, a la secció de Girona, Marta Grassot, arquitecte responsable de la comarca del Baix Empordà, Josep Pinto, geògraf de la Universitat de Girona, i Joaquim Bruguer, expert en participació ciutadana de la Universitat de Girona. També hi van assistir ells per valorar les quatre propostes presentades. La revisió del POUM és un dels punts més importants del programa del mandat de les tres forces de l'equip de govern, format per Esquerra Republicana, Guanyarem i Independents.
Un quart i dos minuts de nou, ara tornem.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Us ho avançàvem a l'inici, i de fet ja us ho vam explicar fa un parell de dies. La taverna Can Moni de Palamós ha presentat un recurs de cassació al Tribunal Suprem contra la sentència que imposava una multa de 12.000 euros. La multa era, la sanció era per infracció de la llei de contaminació acústica. I per parlar sobre aquest tema, volem saludar en Joaquim Boades, que és advocat de la taverna Can Moni i secretari de la FECASARM. Senyor Boades, bon dia.
Hola, bon dia.
Senyor Boada, has presentat aquest recurs. Quin és el següent pas ara? Quan hem d'esperar per saber alguna cosa?
Bé, ara el que hem presentat és un escrit que es diu de preparació de recurs de cassació, i en aquest aspecte ara depenem del Tribunal Suprem a veure si l'accepta o no l'accepta, o sigui, ara si s'admet a tràmit o no s'admet a tràmit. En cas de que s'admetés a tràmit per considerar doncs, que la sentència és incongruent, com diguem nosaltres, que li manca pronunciar sobre determinats aspectes que van ser debatuts en judici i malgrat això no van ser objecte de la sentència, doncs en aquest cas el Tribunal Suprem admetria el recurs a tràmit. I després haurien de fer el que és l'escrit d'interposició del recurs, que és on es posa ja més els aspectes o els fonaments jurídics del mateix.
Senyor Boades, quins serien aquests aspectes que segons vostès no contempla la sentència?
Doncs nosaltres mantenim que la sentència és incongruent a nivell omissiu, o sigui, té incongruència omissiva perquè no tracta sobre tres punts molt importants, com he dit abans, doncs, que es van debatre en el judici, i en aquest aspecte el primer punt que hi ha és sobre el tema de si la medició acústica estava ben feta o no. Mm-hmm. El mateix tècnic que va fer la medició acústica en el judici va admetre que no havia fet constar el soroll de fons, i perquè ens entenguem, el soroll de fons seria com la base, diguéssim, a partir de la qual es calculen els decibels que estava per sobre, en aquell cas, suposadament, la taverna, no? Mm-hmm. I en aquest aspecte doncs, és clau saber si el soroll de fons era X o Y, no? Perquè en aquest aspecte, doncs, evidentment, els nombres de dBs en base als quals es posa aquesta sanció tan important, doncs no està en la acta de medició. Després sí. També considerem que el tècnic no estava capacitat ni format per portar a terme aquesta medició acústica. Cal tenir en compte que el mateix sí que tenia la titulació d'enginyer industrial, però no tenia cap tipus d'acreditació de la Generalitat, del Departament de Medi Ambient, ni tampoc cap tipus de formació en quant a medicions acústiques. Yeah? Mm-hmm. Per tant, aquest tema és important. I després, un altre punt important que vam al·legar és que el mateix tècnic que va fer la medició acústica després va ser instructor de l'expedient sancionador, o sigui, el que va fer la medició després va determinar quina sanció s'imposava i després, a més, va declarar com a alcalde, no? El que nosaltres no acceptem de cap manera, perquè si el jutjat admet...
Què vol dir que va declarar com a alcalde?
Doncs que la prova d'interrogatori que es diu en la part demandada, que en aquest cas l'Ajuntament, es determina per part del jutjat que qui ha de respondre a l'interrogatori és l'alcalde, sí. I en canvi el que va declarar, encara que fos per escrit, perquè els alcaldes tenen aquesta facultat de poder declarar per escrit, les respostes les va fer el tècnic, o sigui, el mateix tècnic que va fer de tècnic en el seu dia fent la medició, el que va ser instructor de l'expedient, i a més, després doncs, a sobre declara com a alcalde i després en el judici també com a testimoni, perquè vam ser com a testimoni, doncs aquest senyor ja per nosaltres, i ja ho hem dit en l'escrit també així d'una manera una mica sarcàstica, però en aquest senyor només li faltava sentar-se com a jutge i dictar la sentència, perquè va fer-ho tot ho va fer ell.
Escolti, per desconeixement, però vostè deia en aquesta sentència, a l'hora de portar com a prova el nivell de soroll, no hi constava el soroll ambient. Pregunto jo, si afegim el nivell...
El
soroll de fons, exacte. Si afegeix el soroll de fons, entenc que el resultat final encara és més elevat.
No, el soroll de fons és el soroll a partir del qual es mesuren el nombre de decibels que surten, diguéssim, per damunt del compliment de la normativa. Va. Per tant, si tu no tens calculat el soroll de fons, és com, per exemple, dir a l'autopista es pot anar a 120 màxim, i per tant vostè anava a 132, i per tant, evidentment, es sobrepassava amb 12 quilòmetres hora. Sí. En canvi, si aquí no tenim la base sobre la qual s'excedien el nombre de decibels, doncs evidentment això és una cosa que no es pot acceptar en un estat de dret. Vull dir, hi ha una indefensió total, perquè imagina't doncs, que el soroll de fons fos bastant alt, perquè és una nit on hi ha molta gent pel carrer, hi ha molt de soroll de fons, i evidentment te diuen que tots els decibels que te passes doncs, són culpa teva, quan realment hi ha soroll de fons que evidentment doncs, és més el, és, la, és el responsable d'aquests decibels que s'han mesurat.
Val. Senyor Boades, i també per desconeixement, m'està dient que quan hi ha molt soroll, a veure si no ho he entès malament, quan hi ha molt soroll de fons, quan hi ha, això, quan hi ha molt soroll al carrer, m'està dient que per entendre'ns el volum de la música pot ser una mica més alt normalment?
Bé, doncs sí, perquè evidentment doncs, si tu, ara vegem com jo estic aquí al carrer i passen cotxes i hi ha molt de soroll, doncs haig de parlar més alt, no? I en aquest aspecte, doncs, possiblement, doncs, el nivell d'emissió de soroll de l'activitat, doncs, evidentment, es té menys en compte perquè la fórmula que estableix la llei és aquesta, no? Que si el soroll de fons és més alt, doncs, evidentment, com que hi ha més aportació de sorolls externs, doncs, evidentment, no es pot imputar el soroll que s'està provocant per part de l'activitat en l'activitat, sinó que realment hi ha una part de soroll que s'està aportant per part, diguéssim, de factors externs a l'activitat.
Escolti, creu que hi ha algun factor que no sigui estrictament tècnic que per part del personal encarregat de fer aquestes mesures que s'ha tingut en compte a l'hora de fer aquest expedient?
Doncs a veure, jo això no ho puc dir, però sí que, evidentment, el que no havia vist mai és que el mateix tècnic que fa la mediació acústica després sigui l'instructor de l'expedient sancionador, després declari com a alcalde i després també com a testimoni. O sigui que, a veure, aquí és això de Juan Palomo, yo veo lo de lo como, no? I, per tant, això no es pot acceptar en un estat de dret. Vull dir que aquí hi ha d'haver una neutralitat, una objectivitat, una imparcialitat i, per tant, el que no pot ser és aquesta, diguéssim, aquesta barreja, diguéssim, de diferents accions en tot un expedient sancionador en la mateixa persona, no? Vull dir que jo crec que això és inacceptable, vull dir que no ho he vist mai, vaja, en cap expedient sancionador i n'he portat bastants, n'he portat.
Vostè, i a què ho atribueix això, vostè?
Doncs no ho sé, però jo crec que l'Ajuntament de Palamós en aquest cas té un problema, perquè un tècnic està dirigint tota l'operativa d'aquest tema, bueno, en aquest cas aquest tema, i d'altres temes a nivell sancionador, que jo crec que s'hauria de tenir cura de que realment no passés això, no? Que no hi hagués aquesta barreja doncs, diguéssim, d'acumulació de potestats, perquè realment un tècnic és un tècnic que faci la medició si està capacitat, o sigui que dic que tampoc està capacitat, que faci la medició i després que sigui un instructor, que sigui una altra persona, que sigui diferent, que sigui totalment neutre i que no estigui viciada de qualsevol tipus de, diguéssim, d'element anterior que hagi pogut tenir o adquirir en base a l'acció que ha portat a terme anteriorment, no? Vull dir que ha de ser una persona totalment neutral. I després, evidentment, si es demana que declari l'alcalde i el jutjat accepta que qui ha de declarar és l'alcalde, que no respongui el tècnic que diu el sotassignat i tal, que sóc jo i tal. I jo, evidentment, queda sorprès, no? El sotassignat va fer la medició quan estàs preguntant a l'alcalde, no? Vull dir, realment és una cosa sorprenent.
N'ha parlat d'això vostè amb l'Ajuntament?
Això, i bueno, aquests temes no, perquè han sigut posteriors, diguéssim, a la demanda, però bueno, en qualsevol cas, evidentment són fets que això ho ha de determinar un jutge. Vull dir, l'Ajuntament, evidentment, va encarregar fer aquesta medició sota el mandat de l'anterior alcaldessa, aquest tema ha anat seguint, però, evidentment, el que s'ha deixat molt anar és el tema de que s'hagi pogut fer tot per part d'una sola persona, d'un tècnic de l'Ajuntament que ha dirigit l'expedient com ha volgut, l'ha iniciat, ha imposat la sanció i, posteriorment, doncs, a sobre ha sigut el representant legal de l'Ajuntament en l'expedient sancionador i en el judici, no? Però que crec que això no és, diguéssim, acurat.
Senyor Boades, vostè m'ho confirmarà, Jo tinc la sensació que d'uns anys cap aquí s'està endurint molt la repressió cap als locals d'oci nocturn, especialment d'aquests pobles de costa que tenim a l'Empordà.
Bé, a veure, són casos puntuals,
Però, disculpi, perquè, he fet servir la paraula repressió i crec que és una paraula inadequada, Potser em referia més a restriccions,
Una restricció de pressió més alta. A veure, jo crec que va al cas concret, o sigui, quan en un cas concret doncs, s'actua, a vegades s'actua de forma massa contundent, quan realment nosaltres, per exemple, tenim un pacte per la convivència nocturna signat amb l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica, que es podria posar en marxa en molts casos i solventar el problema d'una manera eficaç i ràpida. I malgrat això no es fa, es prefereix moltes vegades anar per la via del càstig, de la sanció, de no buscar la solució ràpida, de via denúncia, via quedar bé davant de l'opinió pública perquè pots tancar un local o li pots imposar una sanció que l'arruïni de per vida. I aquestes coses jo crec que són desmesurades. Jo crec que s'hauria d'anar més per la via de la solució pràctica, ràpida, eficaç, perquè a cap veí li agrada doncs, estar 5 anys en judicis, ni a cap empresari tampoc. I per tant jo crec que la solució ràpida i eficaç passa per adherir-se en aquest pacte per la convivència nocturna, que justament l'Ajuntament de Palamós s'hi havia adherit, perquè justament jo li vaig demanar per aquest cas concret, però malgrat això s'ha tirat pel recte, s'ha tirat per la via, diguéssim, judicial, i crec que no és la, diguéssim, l'adequada, sinó que crec que s'hauria pogut solventar aquest tema d'una altra manera.
Escolti, ens estem tornant més, ara ja li demano opinió subjectiva pura i dura, però ens estem tornant molt primmirats, o és que realment al final acabarà sent incompatible la convivència de bars i locals que posen música en zones habitades?
No, en cap cas ha de ser incompatible. En aquest cas, per exemple, és un cas que s'han de mirar moltes particularitats. És un tema que ve de fa molts anys. Per exemple, doncs, la veïna de dalt té humitats, que és justament la mateixa veïna que ha denunciat que feien totalment impossible insonoritzar el local, i així ho vam acreditar durant el judici. I, per tant, en aquest aspecte, doncs, crec que la mateixa part denunciant és la que també participa d'aquest resultat d'aquest soroll, no? Que evidentment no ha quedat clar quin és al final perquè s'ha fet malament la medició, al nostre criteri. Però bueno, en qualsevol cas doncs, són casos molt, molt aïllats, perquè normalment els locals estan ben insonoritzats, estan bé. Ara, si evidentment doncs, hi ha humitats per part del pis de dalt i no es volen arreglar i la insonorització, el material d'insonorització es fa malbé perquè evidentment l'aigua la fa malbé, doncs evidentment això doncs, provoca que al final l'empresari es vegi indefens, no? Però en qualsevol cas jo crec que són casos aïllats. L'empresari del Cine Nocturn cada vegada està més conscienciat de que cal respectar diguéssim els límits de decibels sobre l'ambient interior dels vivendes veïnes, i en aquest aspecte crec que l'únic problema que tenim ara mateix és el carrer, que on es concentra gent doncs, que per la llei del tabac o pel que sigui, perquè estem en un clima que doncs, la gent li ha d'estar al carrer, doncs hi ha més molèstia de fora. També aquí s'ha d'actuar en el focus receptor, també incrementar les mesures d'insonorització a les vivendes. Bé, hi ha tota una sèrie de paràmetres que crec que s'han d'anar avançant, s'han d'anar treballant, i en aquest aspecte jo crec que és perfectament compatible el lleure amb el descans.
Senyor Bodes, per acabar, què, els responsables de Can Moni, què li diuen? Com afronten... Com afronten aquest recurs? Vull dir, tenen alguna esperança? Perquè això ja és gairebé l'últim estadi possible, no?
Sí, sí, aquest és l'últim estadi, evidentment. Un estadi més a més extraordinari, el que jo crec que no s'hauria d'haver arribat mai, no? Portar aquest tema fins al Tribunal Suprem és algo que, doncs, evidentment, ni jo mateix pensava que hi arribaríem, no? Pensava, doncs, que en el jutjat doncs, havia quedat clar que la mesura havia sigut incorrecta, que hi havia hagut uns aspectes que, evidentment, eren insubsanables i que havien de ser objecte de càstig per part del jutge en l'administració. No ha sigut així. Bé, haurem d'anar al Tribunal Suprem, però, bueno, en qualsevol cas, els titulars de Can Moni, doncs el que estan és molt espantats perquè davant d'una sanció tan important, recordem que primer era de 15.000, ara és de 12.000, però tot i així, per una taverna que té un benefici de 11.000 euros l'any, doncs tenir que fer front a una sanció de 12.000, doncs evidentment vol dir que han de tancar les portes.
Ja. Senyor Joaquim Bades, advocat de la taverna Can Moni, secretari de la FECASARM, que vagi molt bé i gràcies per atendre la nostra trucada.
Molt bé, moltes gràcies, bon dia.
Adéu-siau, bon dia. Passen 3 minuts a 8:45 del matí. La vetllada artística musical aquest any sí, organitzada per la delegació de Palafrugell de la Fundació Oncolliga, ha aconseguit recollir 3.000 euros pels serveis pels malalts de càncer de les comarques gironines. Es tractava de la quarta edició d'aquest esdeveniment cultural i solidari que enguany tenia com a fil conductor la figura de Joan Amades i el seu costumari català.
L'espectacle prenia com a punt de partida una parada d'Amades al municipi de Mont-ras, concretament al pati del restaurant Night Club Sala de Festes Madame Zozó. l'actor Lluís Prat ha interpretat Amades. A partir d'aquesta escena es revivien diverses situacions en un anar i venir en el temps del protagonista, en un espectacle de 2 hores en el qual no hi va faltar números musicals. Durant la funció es va fer un reconeixement a la tasca professional i humana de Teresa Aliu, infermera supervisora de l'Hospital de Dia de Palamós i de la qual s'havia projectat una entrevista enregistrada a l'espai oncològic del mateix hospital.
I l'empresa Vins i Licors Grau de Palafrugell, que va inaugurar ahir la nova ampliació d'instal·lacions, coincidint amb el seu 40è aniversari. Aquestes noves instal·lacions inclouen una sala de tast de vins, Eugènia Güell.
Sí, de fet ja se'n feien, però la sala tenia un aforament de 20 persones i en aquesta nova sala auditori n'hi caben 100. No hi ha cap programa determinat encara, però en principi s'hi haurien de fer presentacions, jornades i tastos de vins. A banda d'això, l'ampliació ha consistit en 500 metres quadrats més de vinoteca, 1.200 més de magatzem climatitzat i un celler d'anyades antigues. El director general Jordi Grau ha subratllat l'èxit de venda online a l'estranger i ha dit que Vins i Licors Grau són un dels establiments més grans d'Europa en distribució de vendes de vins i licors.
Hem incorporat també un magatzem robotitzat per la preparació d'ampolles degut a la creixent demanda de la venda online a tots els països de la Unió Europea, sobretot Regne Unit, França i Alemanya. Actualment tenim unes instal·lacions de 15.000 metres quadrats. La vinoteca disposa de 12.000 referències de tot el món, que ens situa com un dels establiments més grans d'Europa en distribució i venda de vins i licors.
I tenim més qüestions per explicar-vos. El Museu Dalí de Figueres mostra per primera vegada Figura de perfil, un retrat a l'oli que l'artista va pintar quan era aprenent de pintor. Aquesta obra només es va exposar l'any 1925 i durant 92 anys va estar oculta a mans de privats. La Fundació Gala Salvador Dalí la va comprar el març passat i ara l'ha inclòs en una exposició amb 4 quadres més de l'època de Dalí com a aprenent, Toni Selles.
Figura de perfil és un retrat d'Anna Maria, la germana de l'artista, que va ser la seva model principal abans de Gala. Se la veu asseguda, de perfil, mentre contempla el paisatge de Cadaqués des d'una finestra, el mateix que es veia des de la casa del pare de l'artista a Sortell. El 1925 aquest quadre es va exposar a les galeries del MAU de Barcelona, en la primera mostra en solitari del pintor. Llavors, Salvador Dalí, que tenia 21 anys, encara era un artista desconegut, que absorbia les diverses tendències, com el cubisme, el purisme o el noucentisme, mentre cercava el seu propi estil. La mostra incluïa 17 olis i 5 dibuixos, entre els quals 6 retrats d'Anna Maria. Aquell mateix any, el farmacèutic Joaquim Cusí, amic de la família, el va comprar per 500 pessetes. Des de llavors, mai més s'havia pogut veure en públic. El mes passat, la Fundació el va poder recuperar en una subhasta a Londres. En va pagar 2 milions d'euros. Ara, finalment, el públic podrà gaudir-ne en una mostra amb 4 quadres més d'aquella mateixa època. L'exposició, amb el títol genèric de Salvador Dalí, aprenent de pintor, es podrà visitar fins a finals del 2018.
I per cert, que en relació a Salvador Dalí, també destaquem que el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC, programarà el 2018 una exposició inèdita sobre Gala. Serà del 5 de juliol al 14 d'octubre.
S'hi podran veure quadres de Marx, Ernst, Picasso i Dalí, fotografies de Man Ray i Cecil Beaton, objectes surrealistes, vestits i estris de tocador de Gala. D'aquesta manera, el MNAC i la Fundació Gala Salvador Dalí volen donar protagonisme a Gala i oferir una exposició amb un valor afegit que permeti observar aspectes del context personal del pintor empordanès.
I anem de viatge. Anem de viatge a l'actual estat d'Israel. Ho fem amb aquesta Nadala per explicar-vos que Palafrugell recupera l'espectacle... Vaja, l'espectacle per antonomàsia al nostre país. Palafrugell recupera els pastorets.
I ho farà amb 3 actuacions que tindran lloc els dies 1, 7 i 14 de gener. Aquesta tradició de la vila s'havia trencat l'any 2015, quan per primer cop, després de 8 temporades consecutives, es van deixar de representar. Ara, després de 2 anys d'inactivitat, es recupera amb un espectacle de gran format que organitza l'agrupació teatral Les Bambolines i l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palafrugell i que compten més de 70 actors damunt l'escenari. 30 decorats i nombrosos efectes especials de foc, neu, pirotècnia, música en directe i l'habitual presència d'un burro català a l'escena.
Doncs vinga, jo, si necessiten càsting de burros catalans, jo n'hi podria presentar uns quants. Pastorets de Palafrugell, que per cert són, entre moltes altres coses, reconeguts també per la seva posada en escena, Dani.
L'escenografia de la funció, que s'havia anat renovant els darrers anys, està formada per més de 30 decorats. Alguns d'ells reprodueixen fidelment espais reconeguts i emblemàtics de la vila, com la parròquia de Sant Martí o les casetes marineres de Calella. Aquest també és un dels trets d'identitats que els pastorets tenen amb la ciutat. Les representacions dels pastorets de Palafrugell tenen una llarga tradició i són un dels municipis pioners en aquest tipus de teatralització a Catalunya. Al mateix temps, aquest 2017 es commemoren 65 anys de les representacions a la vila de l'obra dels pastorets o l'adveniment de l'infant de Jesús de Josep Maria Folch i Torres, versió que va ser estrenada a Palafrugell l'any 1952.
Molt bé. Doncs res, tothom a veure els pastorets, els de Palafrugell o els d'on siguin, vaja. D'aquelles coses que fan casa, que fan Nadal, que fan... Mira, que... jo què sé, que ara que amb el canvi climàtic per Nadal no fa fred, anar a veure els pastorets és com... bueno, és una cosa que encara et recorda que som a l'hivern. Ai... En fi... I amb aquesta música de fons és el moment d'explicar-vos també en l'àmbit esportiu... Ai, perdoneu, perquè mireu, entre la tos i la musiqueta del Betlem Mambuena... El tècnic bisbalenc Pau Campos serà el nou entrenador de la selecció catalana femenina d'handbol, Pedro Ruiz.
La Federació Catalana d'Handbol va anunciar en un comunicat el fitxatge de Pau Campos com a seleccionador català absolut femení. Campos fitxa per una temporada. L'entrenador bisbalenc té una dilatada experiència, la més recent a Romania, on va dirigir el CSM Bucarest durant 4 mesos. Altrament destaquen els èxits que va assolir durant les 8 temporades que va entrenar el Bordils. A més, també ha estat seleccionador català d'equips base com el cadet i l'infantil.
Déu-n'hi-do, això que us agafi un atac de tos en antena és una mala jugada. I encara, per tancar el resum informatiu del dia, una mirada ràpida i oberta a algunes de les notícies més destacades de l'àmbit general a la resta de Catalunya, Espanya i el món, amb l'Alba Lejide. Carme Forcadell concorrerà a les eleccions del 21 de desembre formant part de la llista d'Esquerra. La presidenta del Parlament ha dit a través de les xarxes que continuarà defensant pacífica i democràticament el que creu millor per al país.
Des que va passar una nit a la presó per ordre del Tribunal Suprem, hi havia la incògnita de si seguiria la seva carrera política o acabaria per retirar-se definitivament. Esquerra Republicana, per la seva part, havia reservat el número 4 de la llista per Barcelona per ella, darrere d'Oriol Junqueras, Marta Rovira i Raül Romeva. Si res canvia, doncs, ocuparà aquest lloc tan destacat a la candidatura dels republicans. Fonts properes a la presidenta afirmen, a més, que Forcadell té previst mantenir el seu perfil institucional durant la campanya i és per això que continuarà prioritzant la seva tasca al capdavant del Parlament durant la resta del seu mandat, per davant de l'activitat com a candidat.
I el Consell Nacional del PDeCAT avala que Puigdemont ultimi la llista de Junts per Catalunya. Els consellers del partit han aprovat que Mas, Pascal i Bonvehí negociïn amb el president destituït la candidatura del 21 de desembre i en validen la marca.
Senzillament dius que ha anat molt bé, que sortirà una llista molt bona, que la gent està molt convençuda que aquesta marca, que Junts per Catalunya, és una marca guanyadora i que ens posem a treballar per guanyar les eleccions i per ajudar el president amb el que calgui.
L'acord que ha arribat per unanimitat valida d'aquesta manera que el president destituït continuï pilotant l'elecció dels dirigents independents per Junts per Catalunya. A més, el Consell Nacional del PDeCAT també ha donat llum verda a la marca de la candidatura.
I l'Audiència de Madrid jutjarà el PP per la destrucció dels ordinadors de Bárcenas, dels discos durs dels ordinadors de Bárcenas. El tribunal ha rebutjat els recursos de la Fiscalia del Partit Popular i els seus responsables jurídics i informàtics.
El tribunal no atén els arguments expressats pels recurrents i afirma que hi ha indicis suficients per entendre que es va cometre un delicte de danys informàtics i també un delicte d'encobriment. Per tant, després de la decisió de la secció quarta de l'Audiència de Madrid, hauran d'anar a judici tant la tresorera del PP, Carmen Navarro, com el responsable jurídic Alberto Durán i també el cap d'informàtica del partit, José Manuel Alarcón.
2:03:15. De seguida anem al cinema.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, i tu, com estàs?
una mica congelats, però endavant.
Bueno, mira, aquesta setmana m'has passat el constipat, eh?
Sí, sí, això es va traspassant.
Sí, doncs, escolta, jo no pensava que es pogués... Jo no pensava que es pogués transmetre via telefònica i resulta que sí. M'has... Vaja.
T'explicaré pel·lícules de coses que es poden transmetre per telèfon.
Ah, doncs, però, mira, doncs va, ja m'agrada això. Escolta, a banda de tot, aquesta nit el Ningú no és perfecte, nosaltres la matem a partir de les 10 del vespre. Explica'ns una mica ràpidament de què parlareu.
Doncs, a banda de les estrenes, que comentarem també ara mateix, comentarem també aquesta possible compra de Disney, que comprarà, sembla ser, la companyia Fox. Veurem si s'acaba fent o no, però de moment aquesta...
Sí, Disney comprarà Fox.
Sí, sí, sí. O sigui, ja Disney, si era molt gran, es convertirà en imbatible,
en un monstre, això, eh?
No, no, un monstre, és clar. Fox és una altra de les majors molt, molt importants. I quedar-se a Fox no només és a la productora cinematogràfica, sinó que un munt de cadenes de televisió.
Això anava a dir, i Amanda, això ho podem interpretar també en clau de... Perquè Disney va anunciar que volia crear la seva pròpia plataforma de streaming, no?
Sí, clar, això...
Amb la compra de Fox això augmenta i multiplica els continguts a oferir en streaming d'una manera exponencial.
Completament. Aquí hi ha un munt de sèries que ja Disney ja té els seus canals i les seves coses, però que les distribueix ara mateix a través de Netflix. Uh-huh. Això s'acabarà, en certa manera. Diguéssim, les sèries que han començat a fer amb Netflix continuaran a Netflix, però no farà cap producte nou.
Ja.
Els productes nous ja aniran a aquesta nova plataforma per streaming, però el que és tot cinema, totes les pel·lícules que ells han fet per cinema sí que aniran en aquesta plataforma, i esclar, imagina't que si agafa Fox tot el catàleg de Fox, que és immens.
És immens, sí, sí. Efectivament, molt bé, bueno, veurem aviam com evoluciona això. D'això en parlareu aquest vespre al Ningú no és perfecte a partir de les 10 a Ràdio Capital i sempre que vulgueu a radiocapital.cat. A banda d'això, quines pel·lis hem d'anar a veure aquest cap de setmana sí o sí i quines hem de no veure no o no?
A veure, aquelles setmanes que s'estrena sobretot una pel·lícula potentíssima que no està exempta de polèmica, que és Liga de la Justícia.
Sí.
Això vindria a ser la continuació del Batman vs Superman,
sí,
que va ser... que sí que econòmicament va funcionar prou bé, potser una mica menys del que s'esperaven, però bastant bé,
sí,
tenint en compte la qualitat de la pel·lícula, que era pèssima.
Era una basura, sí.
Sí, sí, sí. Doncs ara arriba la continuació d'allò amb Liga de la Justícia, que seria bé. Si amb Batman i Superman no en tenim prou, doncs hi afegim a més superherois de l'univers de DC, que s'ha afanyat a córrer cuita, al contrari, per exemple, que ha fet Marvel, que va presentar els personatges en pel·lícules individuals i no va fer una pel·lícula conjunta, que va ser Los Vengadores, fins passats 4 anys.
Sí.
Aquesta gent ha volgut començar la casa per la teulada, ha anat directament a fer una pel·lícula de grup sense haver presentat pràcticament a la majoria dels personatges. Fins i tot Batman, que seria un dels més importants, no ha tingut pel·lícula pròpia.
Yeah.
L'anterior va ser el Batman contra Superman, que bé, que tots sabem una mica el Ben Affleck com a Batman, que és un home una mica trist, Ben Affleck.
Sí, sí. En general ja és trist ell per si mateix, però sí, com a sí. Batman era molt... A mi no m'agrada.
Sí. I a més aquesta pel·lícula ha tingut molts problemes.
Per cert, disculpa, Ignasi, repeteix Ben Affleck aquí com a Batman a la Liga de la Justícia o no?
Sí, 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 però ell ja ha dit que sí, en petit comitè que s'ha acabat, que no és lo seu això, que...
No, ja té raó.
No, no, la veritat és que a més en això li ha vingut amb una crisi alcohòlica pel mig, familiar, etc. Vull dir que, a més s'ha vist... Sí, d'aquestes coses... Sí. Vull dir que l'ha agafat en un mal moment perquè ell tenia una bona carrera com a director i també va fer una última pel·lícula que no li va sortir massa bé i bé, i se li ha juntat amb això del Batman, que també ha rebut molt de pals, més que ell, la pròpia pel·lícula, que ell es pensava que amb això podria ajudar-lo a remuntar i al contrari, veu que l'està enfonsant, no? Per tant, s'està pensant a separar-se d'aquest projecte i jo, tal com està la cosa, ben fet que fa.
Doncs sí, bé. Sí, els fans de Batman li agrairem.
Sí, sí, sí. I a més, jo crec que si això fracassa i és el punt final d'aquest despropòsit, i tornem a començar i fent-ho bé, i guanyarem. Ara, si continuem incidint, i aquesta pel·lícula, encara que rebi pals a tot arreu, com ja està començant a rebre,
evidentment, encara continuï la tonteria, jo crec que amb això ens equivoquem, eh? Vull dir que no pot ser. Hem de fer un Superman com cal, hem de fer un Batman com cal, vull dir, no sé.
Escolta, no, estic sí. flipant per una pel·lícula que apunta a Trunyo, estic flipant el temps que li estem dedicant.
No, perquè és que no t'equivoquis, aquesta pel·lícula jo crec que l'anirà a veure molta gent aquest cap de setmana. A més, és que és d'aquelles pel·lícules que és més interessant parlar el que ha passat al voltant del rodatge de la pròpia pel·lícula, que no pas de la pel·lícula en si. Perquè, yeah. Fixa't fins al punt, o sigui, la guerra que està entre... És que val la pena parlar-ne d'això, perquè és una altra d'aquestes coses. La guerra que té DC Comics Warner amb la web Rotten Tomatoes és al·lucinant. Ja se n'ha parlat que, com que cada pel·lícula que estrenava aquesta web li posava mala nota,
sí.
Ells ho venien com que hi havia una mania d'aquesta web contra Warner, cosa que és una imbecilitat total, perquè aquesta web l'únic que fa és recopilar crítiques
d'usuaris.
Dels crítics, exacte, de crítics professionals dels Estats Units, o sigui, gent que es guanya la vida escrivint i fent crítica. Aleshores, no és res més que una recopilació d'informació que existeix, per tant, la web ni manipula ni res, i pren nota de les crítiques, fa la nota mitjana i surt el que surt.
Ja, yeah.
I calcula les crítiques positives i les negatives. Ha arribat la cosa fins al punt que Warner ha vetat en aquesta web, perquè crítiques ja n'estan sortint, però el que és el recull encara no. Doncs ha arribat a vetar aquesta web perquè les crítiques no puguin sortir fins a la mitjanit d'avui.
Però i com es veta això? Què vol dir, ha vetat? Com es veta aquesta, això? Que es fa judicialment? Bé.
Sí, podria ser, o no sé, alguna cosa, o si no fas això no et donaré l'altre, o...
Carai.
No vull saber-ho, però ha passat això. El problema és que a vegades les coses informàtiques fallen, i quan tu a la web, diguéssim, ho frenes, però ja fas la feina, perquè clar, això és, ara sortiu avui a les 12 i jo ja ho tinc tota la informació,
yeah.
Escolta, a vegades les aplicacions del mòbil, per exemple, tu pots veure la nota, i això és el que va passar, això és el que va passar ahir. Mentre la web no surt, la gent que tenia l'aplicació al mòbil va poder veure la nota, que no era bona, era un 48%, i ja circulaven captures de pantalla d'això, no? Tot i que consulteu la web, no sé si ara ja hauran tret, no? Però ahir a la tarda sortia aquest 48% amb la tomata verda esclafada, que és signe de pel·lícula dolenta,
yeah.
Segons aquesta web. Tot i que s'ha d'anar en compte, jo sempre ho dic, el de Rotten Tomatoes, a vegades, jo he vist pel·lícules boníssimes que Rotten Tomatoes li ha fotut un tomata verd impressionant, perquè també no he d'oblidar que els nord-americans, la crítica nord-americana és molt puritana, i en pel·lícules amb el voltatge sexual o violentes, moltes vegades les qualifica malament.
Aquí Tarantino deu fracassar sempre, doncs.
No, però clar, Tarantino és un tio respectat. Clar, tot depèn una mica on te'l mouis. Si et mous més per la sèrie B o dins del gènere, o ets un tio que ja té un catxe, no?
Yeah.
Vull dir que... Bé, però aquesta web no té la culpa. Aquesta web l'únic que fa és agafar les crítiques d'allà on li arriben
i
les ajunta totes.
I ajuntar-les. Molt bé. Escolta, la Liga de la Justícia, a tot això tu l'aniràs a veure, suposo.
No, clar, jo n'he de parlar i hem de dir si ens ha agradat o no. La veritat, hi vaig amb molt mala gana, perquè a mi ni el nou Superman m'ha agradat, ni l'última Batman contra Superman em vaig avorrir, vaig trobar que era una pel·lícula pèssima. L'única Wonder Woman, bueno, a veure, no era una mala pel·lícula, estava bé, però en aquest cas era una pel·lícula decent, vull dir, es podia veure, no?, com les altres, no? I aquesta ja vaig amb molt poques ganes, perquè Zack Snyder a mi no m'agrada, tot i que Zack Snyder va haver de plegar de la pel·lícula, perquè va tenir una tragèdia familiar, va acabar el rodatge, i el muntatge i les escenes addicionals les ha rodat Josh Whedon, que el van fitxar després de fer la pel·lícula de Los Vengadores de Marvel, el van pensar, fitxem-lo. Però, clar, es veu que...
Sí, que el mal ja estava fet.
Bastant, sí.
El mal ja estava fet. Escolta, va, què més tenim, ràpidament?
Què més tenim?
Ràpidament vol dir un minut i mig, eh?
Val.
Que tu en un minut tens treballs a dir bon dia, gairebé.
Sí, quan m'enrotllo. Bé,
va.
Una razón para vivir és una pel·lícula d'aquesta història basada en fets reals. En aquest cas ens parla de John Cavendish, que era un aventurer que tenia tota una vida per davant i tal, que li diagnostiquen una polio
i li causa una paràlisi, no? I la pel·lícula és una mica la lluita d'ell per intentar-se sortir d'això, sobreposar-se i tenir una bona actitud davant la vida. El que és important d'aquesta pel·lícula és el seu repartiment, la protagonitza l'Andrew Garfield, i el director és l'Andy Serkis, que és la seva primera pel·lícula. Andy Serkis és aquest senyor que és un actor que es dedica a fer captures per moviment, és a dir, ell és, per entendre's, el Gollum del Senyor dels Anells, sí, i el César de L'origen del planeta de los simios.
Ah.
I aquest senyor ara li agrada dirigir i ha fet aquesta pel·lícula.
I ara dirigeix. I quina pinta té això?
Bueno, no sé. Jo crec que és bastant tòpic. No ho sé, ja ho veurem, eh? Aquestes pel·lícules basades en fets reals, de superació i tal, una mica totes s'assemblen, no? I no sé. Ja ho veurem.
Collons, com les de superherois, que també s'assemblen totes. A veure, sí, què vol dir això? També, totes s'assemblen.
I les de Woody Allen
s'assemblen totes. Molt bé, escolta, recordem el títol abans de plegar.
Es diu aquesta, Una razó para vivir.
Una razó para vivir.
No, més que no ho dic perquè l'argument sona telefilm, però esperem que sigui alguna més que això.
Molt bé. Doncs, Ignasi, tornem la setmana que ve. Gràcies, com sempre.
Vinga, estarem aquí, una abraçada.
Adéu, una abraçada. Adéu. I evidentment, si voleu, com sempre, podeu recuperar també aquest espai a través del nostre web.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
6 minuts i les 9. I també, com sempre, quan sona aquesta música, és el moment de repassar les activitats en l'àmbit cultural, lúdic i festiu més destacades de casa nostra, de la mà d'en Pau Ponseti, Ai, la tos. I a la Biblioteca Municipal de Palafrugell hi arriba el projecte Nascuts per Llegar, amb l'hora del conte i la presentació del llibre Divarius, On està el sol, Pau?
Nascuts per Llegir és un programa que promou el gust per la lectura entre els infants de 0 a 3 anys, creant experiències emotives i positives vinculades al llibre i fent d'aquest una eina de comunicació entre pares i fills. Per tal d'aconseguir-ho, implica les famílies, els bibliotecaris i els professionals de la salut dels centres d'atenció primària i els facilita pautes materials i activitats que creïn experiències positives i emotives vinculades al món de la lectura. Avui, a 6:15 de la tarda, hi haurà l'Hora del Conte i la presentació del llibre de l'escriptora Meritxell Jiménez, Divariu, On està el sol, i és una activitat adreçada a nens i nenes de 0 a 3 anys.
Ens encanta fer el ridícul per culpa d'un error de picatge, eh? Quan dèiem Nascuts per Llegar, òbviament volíem dir Nascuts per Llegir. I a Palamós, també a la Biblioteca Municipal, hi haurà el taller d'escriptura, taller de narrativa curta, a càrrec de Miquel Martín.
Un taller adreçat als amants de l'escriptura que impartirà l'escriptor i llicenciat en filosofia Miquel Martín, on a través de les diverses sessions explicarà les tècniques narratives, l'estil i el to a l'hora d'encarar l'escriptura d'un relat, els elements d'espai, temps, acció i personatges, els diferents gèneres narratius que existeixen i, finalment, facilitarà diversos recursos narratius i estilístics per acabar de perfeccionar la nostra narració. Unes sessions que tenen lloc cada dijous i divendres del mes de novembre a la Biblioteca Lluís Barceló i Bau de Palamós, d'11 a 1 del migdia.
I acabem l'agenda d'avui amb l'exposició Polvorins del fotoperiodista gironí Carles Palacio.
Amb aquest reportatge fotogràfic, Carles Palacio ens endinsa en el dia a dia de la comunitat gitana del barri del Disseminat dels Caputxins. Formada per una trentena de fotografies en blanc i negre, la mostra ens apropa mitjançant un recull d'imatges molt personal a un barri, una comunitat, un moviment de canvi. Primers plans, detalls, vistes generals que ajuden a entendre l'íntima relació d'aquesta gent amb el seu entorn immediat. Una exposició que podeu veure fins al 17 de novembre a la mateixa Biblioteca Municipal de Palamós.
I quan falten 3 minuts per les 9 del matí, avui, d'un dia com avui, d'un 16 de novembre, us expliquem que tal dia com avui acabava la Batalla de l'Ebre, Marc Clapés.
La Batalla de l'Ebre va ser un intens combat entre les tropes republicanes i els exèrcits franquistes, iniciat el 25 de juliol del 1938 i acabat tal dia com avui d'aquell mateix any a les acaballes de la Guerra Civil Espanyola, i que va ser decisiu de cara a la pèrdua de Catalunya per al govern republicà. Va ser la batalla més llarga de la Guerra Civil amb un gran nombre de baixes. Mesos més tard, les tropes franquistes van entrar a la ciutat de Barcelona.
I també tal dia com avui es creava la UNESCO.
L'Organització de les Nacions Unides per l'Educació, la Ciència i la Cultura va ser creada l'any 1945 per promoure la col·laboració internacional en educació, ciència, cultura i comunicació. Avui en dia, 193 estats hi pertanyen i 7 més en són membres associats. Té la seva seu a París i la seva xarxa comprèn més de 60 oficines arreu del món. Entre els projectes de la UNESCO destaquen projectes científics internacionals, programes d'alfabetització, d'ensenyament tècnic o de formació de mestres, així com preservar el patrimoni cultural i natural mundial i la promoció dels drets humans.
I també tal dia com avui va néixer la Diana Krall.
La cantant i pianista va néixer tal dia com avui de fa 53 anys al Canadà i des de ben petita que va ja començar a tocar el piano gràcies al seu pare, un pianista amb una llarga col·lecció de discs. El seu primer treball va arribar l'any 1993 i des de llavors ha editat més de 10 discs d'estudi, alguns directes, i també ha participat en algunes pel·lícules com Anything Else o Public Enemies. El darrer treball que ha editat ha estat Turn Up the Quiet, que la va portar a Barcelona fa alguns mesos.
Doncs aquesta és Diana Krall versionant un dels clàssics del jazz, el The Look of Love. I abans d'acabar, tenim temps per la previsió meteorològica, Martí Seguer.
Avui una jornada amb cel serè i plenament assolellada, mar amb marejol i temperatures contrastades entre primera hora del matí i al migdia. De mínima tindrem un grau negatiu, mentre que de màxima arribarem als 17 graus. Els propers dies es presenten força avorrits meteorològicament parlant, ja que almenys fins dilluns tindrem dies assolellats i només trencats per alguns núvols dispersos.
Com ens agrada acabar amb música jazz. Sempre, tot allò que tingui a veure amb el jazz ens agrada. Amigues, amics, tornarem demà a partir de les 8 del matí. El Supermatí s'acomiada de vosaltres. Podeu seguir-nos a través de radiocapital.cat. Que vagi molt bé. Bon dijous.